Catalunya Informació.
És l'una. Ho hem sentit en directe ara fa uns instants aquí a Catalunya Informació. Sergi Sabrià s'aparta de l'estructura d'Esquerra Republicana. El fins ara viceconseller del govern i principal assessor de Pere Aragonès dimiteix, tot i que assegura que no se sent responsable del cas dels cartells contra els germans Maragall. Sabrià insisteix que mai va aprovar que es fessin els cartells i diu que plega per ajudar a rebaixar la tensió sobre el partit. Acusa Antoni Comín d'haver carregat despeses personals de prop de 5.000 euros per unes vacances a través de les arques del Consell de la República, segons que publica el digital El Món. El gerent de l'entitat es va negar a pagar les factures, ho va denunciar als seus membres i a l'empresa que li dona cobertura legal i va acabar plegant poc després. L'últim estudi del CEO revela que prop de la meitat dels catalans consideren que hi ha massa immigrants al país. L'informe constata també que 6 de cada 10 perceben que els estrangers residents a Catalunya reben més del que porten en impostos. La justícia europea torna a donar la raó als afectats per les clàusules terra de les hipoteques que limitaven l'interès mínim que els cobraven. El Tribunal de Luxemburg avala les demandes col·lectives contra els bancs. L'associació ADICAE porta una macrodemanda amb 5.000 afectats. Els britànics voten avui per obrir un nou cicle polític després de 14 anys de governs conservadors. Les enquestes auguren una clara victòria dels laboristes i falta saber l'abast de la derrota dels Tories i si l'extrema dreta els supera en vots. Hezbollah ha llançat més de 200 projectils al nord d'Israel. És la resposta a l'atac israelià que hi va matar un alt comandament de la milícia xiïta libanesa. L'inici de la guerra a gran escala entre Israel i el Líban és un dels grans temors per la regió. Els cotxes elèctrics fabricats a la Xina i que es venguin a Europa pagaran aranzels a partir de demà. Brussel·les passa d'aquesta manera a l'ofensiva en una guerra comercial que països com Alemanya refusen de ple. L'Hospital de Sant Pau descobreix un gen que causa l'ELA i que fins ara no s'identificava amb la malaltia. La descoberta, que pot facilitar la diagnosi de l'esclerosi, s'ha fet a partir de l'estudi de l'ADN de pacients procedents d'una zona molt concreta de La Rioja, on el nombre de casos és inusualment elevat. I l'Acadèmia del Cinema admet que seduir el públic és la gran assignatura pendent de la cinematografia catalana. Avui ha fet balanç l'any passat, en què la producció es va mantenir amb 90 pel·lícules, però la xifra d'espectadors va baixar a la meitat.
Catalunya Informació.
Esports.
En bàsquet, la penya anuncia el fitxatge d'Adam Hanga per dues temporades. És un alè empassat a la Lliga CB i que arriba procedent de l'Estrella Roja. A més, el bàsquet Girona fitxa Juani Marcos, el base argentí de 23 anys. Ha jugat a Girona, cedit pel filial blaugrana la passada temporada. I Pau Lavadosa juga aquesta hora a partit de la segona ronda de Wimbledon contra la txeca Frubirtova. S'ha endut el primer set per 6-4 i domina el segon 2-0.
I pel que fa al temps, ben estable i assolellat, els núvols de les comarques de Girona i de Barcelona marxaran amb rapidesa, l'ambient serà càlid durant les hores centrals del dia, ja ho és a aquesta hora, a màximes de 34 o 35 graus a Ponent. La 1 i 4 minuts, molt bon dia.
Catalunya Informació. Oriol Munné.
És notícia a aquesta hora. Sergi Sabrià, el viceconseller del govern, acaba d'anunciar que deixa totes les seves responsabilitats públiques. Ho fa després de la polèmica pels cartells sobre els germans Maragall que van carregar el propi partit. Tenem cap a la seu d'Esquerra Republicana. Allí tenim l'Albert Prat. Albert, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, fins avui màxim assessor del president Pere Aragonès i viceconseller del govern, Sergi Sabrià, acaba d'anunciar que deixa la política, diu que marxa amb el cap ben alt i que plega per no servir de distracció en plena crisi interna sobre el lideratge Esquerra Republicana.
No ho faig perquè sigui culpable de res, que no ho sóc, ni perquè em senti culpable de res, que no me'n sento. Ho faig perquè crec que és l'aportació millor que puc fer-li avui i aquí a Esquerra Republicana de Catalunya. I modestament, crec que la meva sortida pot ajudar a rebaixar la tensió, perquè aquesta sortida és el que alguns busquen des de fa molt de temps.
En la seva intervenció ha llançat un dard directament a Oriol Junqueras, a qui ha acusat de tenir l'ambició de fer-se el partit a mida.
Però crec que ha faltat una mica de paciència. Hi ha qui ha volgut precipitar aquest moment amb acusacions falses, enfangant fins a límits insospitats un debat intern imprescindible al si del partit, alhora que sentia frases com que calien rentar els llençols a casa.
I ha negat que hi hagi una estructura paral·lela, sinó que hi ha molts tipus de campanyes més properes a l'activisme, i ha negat que hi hagi res ocult i res fosc.
Gràcies, Albert, i bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Mentrestant, l'eurodiputat de Junts, Toni Comín, nega haver intentat facturar despeses personals a través del Consell de la República, l'entitat que presideix Carles Puigdemont i que el mateix Comín vicepresideix. Segons que publica avui el mitjà digital El Món, Comín va intentar que l'entitat pagués les factures d'un vol, un cotxe de lloguer i l'arrendament d'una casa turística per a ell i la seva filla durant 17 dies per les vacances de Setmana Santa de l'any passat. En global, la factura pujava uns 4.800 euros. En una entrevista a TV3, Comín s'ha defensat i ha volgut deixar clar que les despeses corresponien a un viatge de feina que va fer la Catalunya Nord. Comín creu que tot plegat respon a una voluntat de revenja personal de l'exgerent del Consell de la República, que és qui va alertar de la situació i qui es va negar a pagar les factures. Uns mesos després, el gerent va ser apartat del seu càrrec per mala gestió. Comín creu que no és casual que el cas es faci públic aquesta setmana, quan el Tribunal Suprem no ha amnistiat els líders de l'1 d'octubre i el Parlament Europeu ha deixat vacant el seu escó.
Al cap d'un any i mig es filtra aquest mail, just la setmana de l'amnistia, de tot això que hem estat parlant del Parlament Europeu, jo entenc que aquí, per tant, hi ha la voluntat de fer les coses quan puguin fer més mal. I jo sí crec que aquí hi ha un ànim de revenja personal, que dius.
Comín no descarta emprendre accions legals contra l'exgerent perquè creu que tot plegat constitueix un intent d'atacar la seva reputació. I mentrestant, l'Assemblea Nacional Catalana, que convoca una manifestació el dissabte dia 13 d'aquest mes per protestar contra la decisió del Suprem de deixar fora de la llei d'amnistia el delicte de malversació, fet que qualifica de cop d'estat judicial. L'Assemblea també està en contra que el govern estigui d'acord a amnistiar els policies nacionals que van participar a les càrregues de l'1 d'octubre. Seu de l'Assemblea Nacional a Barcelona, Núria Oriol.
Bon dia. L'Assemblea crida Junts i Esquerra que van donar suport a l'investidura de Pedro Sánchez de plantar-se davant del govern espanyol i forçar-lo perquè actuï, perquè la justícia rectifiqui i apliqui l'amnistia també pel delicte de malversació, que n'ha quedat exclòs per ara i ha deixat sense cobertura a Puigdemont, Comín i Puig i Junqueras, Romeva, Turull i Bassa. Acusen els jutges de prevaricar per continuar criminalitzant l'independentisme. Per això convoquen una manifestació pel proper 13 de juliol a la plaça Urquina 1 i que també volen que serveixi per rebutjar el suport del govern als 46 policies amnistiats aquesta setmana. Lluís Llach, president de l'Assemblea, i Elisenda Romeu, responsable de mobilitzacions.
No consentirem que un president a l'exili i diputats electes i periodistes i cantants i represaliats siguin les víctimes d'una judicatura prevaricadora.
Per exigir als partits catalans que s'enfrontin al govern espanyol i per denunciar el suport que han donat a l'amnistia dels policies, perquè pensem que això és una immoralitat.
De fet, l'Assemblea treballa per presentar un recurs d'apel·lació al jutjat número 7 que va resoldre aplicar l'amnistia als policies aquesta setmana.
I un apunt més de l'actualitat política. Si bé ara marxem cap a Madrid, perquè el Congrés dels Diputats ha fet el primer pas per la reforma del Consell General del Poder Judicial i la Fiscalia, pactada per socialistes i populars. El ple està debatent la proposta de llei que preveu aprovar-la el dia 23. PSOE i PP votaran a favor de la proposició de llei. Sumar s'abstindrà i els socis d'investidura hi votaran en contra. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Tot i anar de la mà per canviar el sistema d'elecció dels vocals del Consell General del Poder Judicial, populars i socialistes no han pogut evitar els retrets creuats. El portaveu popular Miguel Tellado justificava així l'acord amb el PSOE.
Esto que hoy firmamos no es un pacto del Partido Popular con el PSOE. Es un pacto del PP con sus votantes, cumplir nuestro programa electoral. Es un pacto del PP con la sociedad española para mejorar la calidad de nuestra justicia.
Tellado ha tret pit i diu que la Constitució espanyola, la Unió Europea i el Partit Popular han fixat els límits per abordar la renovació dels vocals del poder judicial, mentre des de la tribuna d'oradors, Patxi López recordava als populars que han tardat 5 anys en complir amb la Constitució i els acusava de deslleialtat institucional.
Deslegitimar, socavar, desprestigiar a nuestras instituciones cada vez que dicen algo que no nos gusta es atacar directamente los cimientos
sobre los que se asienta el sistema democrático en nuestro país.
I és que la reforma legislativa arriba enmig d'una batalla judicial amb la polèmica de l'aplicació de la llei d'amnistia i amb enfrontaments i acusacions entre el govern espanyol i els populars per les decisions del Tribunal Constitucional amb qüestions com el cas dels ERE a Andalusia.
Gràcies, Àngels, i bon dia.
Adéu, bon dia.
I encara a Madrid, el Partit Popular ha pujat el to contra el govern espanyol per l'arribada massiva de migrants a les costes canàries. L'endemà d'haver-lo acusat d'un efecte crida, avui el PP demana la intervenció de l'exèrcit per frenar l'onada migratòria. Tornem cap a Madrid. La crònica ara és de la Nerea Niubó.
Ha estat el portaveu dels populars al Congrés qui avui ha fet seu un discurs que fins ara només s'havia sentit a l'extrema dreta. Miguel Tellado, en declaracions Antena 3.
Tratar el problema de la inmigración irregular en origen. El gobierno puede disponer de las fuerzas armadas para defender nuestras fronteras, ¿no? Y desplegar embarcaciones que impidan que salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país.
Des del Congrés, la resposta dels socialistes l'ha donat Patxi López, el portaveu demanant més col·laboració a les comunitats autònomes governades pel PP per fer front a la crisi i abandonar aquest discurs.
¿De verdad la armada para parar los cayucos? ¿De verdad eso? ¿Lo siguiente que va a ser? ¿Bombardear los cayucos?
El president dels populars, Alberto Núñez Feijóo, no s'hi ha volgut referir a l'arribada al Congrés.
Catalunya Informació.
3 minuts i mig per arribar a un quart de dues. Gairebé la meitat dels catalans creu que hi ha massa immigrants al país. Ho revela l'últim estudi del Centre d'Estudis d'Opinió publicat aquest migdia sobre la percepció de la immigració i sobre l'educació. 6 de cada 10 encastats consideren que els estrangers que viuen a Catalunya perceben més del que aporten, i el 51% qualifiquen les lleis sobre immigració de tolerants o massa tolerants. Pel que fa a l'educació, la meitat dels encastats es mostren partidaris que les aules prioritzin que els alumnes siguin lliures, però un terç dels que contesten consideren que és millor que l'escola ensenyi els infants a obeir l'autoritat. El 57% dels encastats són partidaris de la jornada a partir de les aules d'infantil i primària, i el 55% volen que secundària s'hi faci jornada continuada de matí. L'estudi del CEO també constata que una mica més de la meitat dels consultats consideren que les vacances d'estiu són adequades, però el 40% pensa que són massa llargues.
Catalunya Informació.
I bones notícies per als hipotecats que tenien clàusula terra que limitava el tipus d'interès mínim que s'aplicava encara que l'Euribor estigués més baix. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea reconeix les demandes col·lectives per actuar contra els bancs i això desencallarà, entre d'altres, una macrodemanda presentada per l'associació ADICAE contra un centenar de bancs i amb milers d'afectats, segons l'advocat de l'associació, Víctor Cremades.
Solo en la macrodemanda, casi 5.000, y eso representa en cuantía millones de euros. Además de los que están en la macrodemanda, hay otros procedimientos, tanto individuales como agrupados, que representan otros 10.000 más.
La justícia europea va declarar ja abusives les clàusules terra l'any 2013, de manera que els bancs havien de tornar als clients els interessos pagats de més des de l'inici de la hipoteca. Els bancs van admetre les denúncies de particulars, però van presentar recurs al Suprem per les demandes col·lectives i el tribunal va consultar la justícia europea com havia d'actuar. Ara, amb la sentència a la mà, el president de DICAE, Manuel Pardos, té clar que el Suprem els donarà la raó, però no creu que les entitats s'hi conformin.
El Tribunal Supremo no puede hacer otra cosa que rechazar, pero el tiempo y las maniobras de la banca para retrasar el pago se han producido ya 14 años, seguramente se van a producir.
La DICAE calcula que el total d'afectats per les clàusules terra que impedien que els baixés la hipoteca a la mesura que tocava van ser uns 3 milions a tot Espanya. I abans d'arribar a un quart de dues, encara tenim temps de passar per Londres. Els britànics voten avui si obren un nou cicle polític. Els sondejos pronostiquen una derrota aclaparadora dels conservadors que porten 14 anys al poder i veuen situant ja el líder laborista, Keir Starmer, com a nou primer ministre. Algunes enquestes apunten fins i tot que l'actual cap de govern, Rishi Sunak, no aconseguirà ni guanyar a la seva pròpia circumscripció, un fet inèdit. Londres, enviat especial, Xavier Vilà.
El centre de votació a l'acadèmia Milbank del carrer Ruskin, a la circumscripció de Westminster, força afluència de votants com l'Alison, que tem per la seva pensió cas que els laboristes guanyin.
Crec que els laboristes guanyaran. Algunes coses no m'agraden, com això que he sentit, que els laboristes imposaran impostos als jubilats. Això no em sembla bé, perquè ara ja no hi arribem.
Surt també del col·legi electoral en Timo, que diu que no les té totes en cap dels dos partits.
Per ser franc, crec que laboristes i conservadors són força similars. Crec que hi ha força gent que no se sent representada per aquests partits, sobretot els joves de la meva generació. Jo, per exemple, no he votat per cap dels dos partits principals, així que em fa l'efecte que els laboristes viuran una lluna de mel curta i que hereten una situació al país prou difícil.
Els col·legis electorals es mantindran oberts fins les 10 de la nit, hora local, les 11 a Catalunya, i no s'espera que els resultats definitius estiguin llestos fins demà.
És un quart de dues. Situació del trànsit d'equip viari, Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Hi ha hagut un accident a la C31, a la carretera de les Costes del Garraf, a Sitges, al punt quilomètric 169,5. S'hi fa pas alternatiu. La via està tallada durant una estona. Hi ha retencions en totes dues direccions. D'altra banda, es mantenen les cues a la Ronda de Dalt a causa de les obres que es fan entre Vallcarca i la Vall d'Hebron i que tallen un carril per sentit. Hi ha retencions entre Roquetes i la Vall d'Hebron en direcció al Nus del Llobregat i també de Pedralbes a Sarrià i de Sant Gervasi a Vallcarca en direcció al Nus de la Trinitat. Aturats també a la Ronda Litoral des de Sant Adrià de Besòs a l'altura de la zona Fòrum fins la Barceloneta, direcció Llobregat de forma intermitent i en sentit Trinitat des de Zona Franca i fins a Montjuïc. A la resta de carreteres i autopistes del país, només retencions a la C-17 a Parets del Vallès en sentit sud, direcció Barcelona o bé per enllaçar amb l'AP-7. Més informació al punt de les dues.
A previsió del temps, aquesta hora és del Néstor Gómez.
Jornada càlida la d'avui amb unes temperatures màximes que s'alçaran cap als 35 graus al Segrià, la Noguera i la Ribera d'Ebre. Serà el sector més càlid del país, a la resta entre els 30 a 32 graus a l'interior i a la costa al voltant dels 28 graus. Encara no colla del tot la calor de juliol. Tot això amb un panorama clarament assolellat i amb núvols inofensius, sobretot a l'àrea del Pirineu. De cara a demà, matí de núvols a la façana costanera que poden fer la guitza aquells banyistes que s'acostin a les platges de la Costa Daurada i del Delta de l'Ebre. En tot cas, marxaran amb rapidesa per deixar pas a una jornada també assolellada. Teranyines demà cap a ponent i núvols més compactes a darrera hora del dia. Demà tornarà la calor intensa amb màximes de fins a 36 graus al Segrià.
Catalunya Informació.
Parlàvem d'eleccions al Regne Unit i ara fem a França. La líder de l'extrema dreta, Marine Le Pen, es mostra convençuda d'aconseguir la majoria absoluta, tot i la pèrdua d'escons als últims sondejos sobre la segona volta de les eleccions legislatives de diumenge. Le Pen denuncia la campanya del macronisme, l'esquerra i el centre dreta contra el seu partit i adverteix que estan abocant França al comunisme. Enviat especial a París, Signes Llevat.
Marine Le Pen vol mobilitzar els francesos alimentant la possibilitat d'un govern de coalició del bloc d'esquerres amb els macronistes i la dreta tradicional, ho ha dit aquest matí en una entrevista a la cadena BFM.
És el gran somni d'Emmanuel Macron, el partit únic que vagi de la França insubmissa als republicans. Però aquest partit únic és en realitat el partit dels que volen mantenir el poder en contra de la voluntat del poble.
Els nervis al camp de l'extrema dreta creixen, veient com els sondejos de la segona volta de les legislatives franceses diumenge els deixen a 70 escons d'una majoria absoluta. El clima s'enrarita més després de l'agressió ahir al vespre d'una col·laboradora de la ministra portaveu del govern mentre enganxava cartells a actuals a la perifèria de París.
I encara un apunt més de l'actualitat internacional, la milícia libanesa Hezbollah ha llançat avui més de 200 projectils i drons contra una desena de posicions militars d'Israel en represàlia per la mort d'un dels seus comandants. L'exèrcit israelià confirma que les alarmes han sonat aquest matí a tota la regió nord, inclosos els alts del Golan ocupats a Síria. Les forces de defensa israelianes afirmen que han respost bombardejant les llançadores de míssils del grup pro-iranià. Hezbollah acusa Israel d'haver assassinat ahir un dels seus caps militars, el segon en un mes, en un raid aeri al sud del Líban. Almenys 495 persones han mort en territori libanès des de l'inici de la guerra a Gaza, diumenge farà 9 mesos. La majoria de víctimes són combatents de Hezbollah. També ha perdut la vida un centenar de civils i una desena de soldats hebreus.
Catalunya Informació.
Interior i el Servei Català de Trànsit intensificaran les mesures per prevenir accidents a les carreteres aquest estiu, coincidint amb l'augment de mobilitat de vehicles. Es faran macrocontrols a camions, intensificaran les ITVs als vehicles pesants i també es farà volar un helicòpter radar a les vies que concentren més accidents. Al Departament d'Interior hi tenim l'Anna Alfonso.
Els primers 6 mesos de l'any hi ha hagut 67 morts en 61 accidents a la xarxa viària. La sinistralitat en vehicles pesants implicats ha baixat, però en canvi es dupliquen els accidents quan hi ha implicats conductors professionals de països de fora de la Unió Europea. Aquests accidents han passat de 33 a 66. Per això, una de les mesures serà una formació específica voluntària per a aquest col·lectiu. Ramon Lamiel és el director del Servei Català del Trànsit.
Això es faria unes hores pràctiques tant de pista, per entendre'ns, com de carretera en obert, no? Per donar-los més pautes i també alguna formació més teòrica. És eminentment voluntària, ho hem comentat també la DGT.
Aquest estiu també hi haurà més controls de distraccions, alcoholèmia i velocitat. De fet, les denúncies en aquest tipus de controls ja han augmentat respecte a l'any passat. Ho explica el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
Hi ha hagut un increment del 16% de les denúncies en l'àmbit del transport, de les distraccions i dels controls d'alcoholèmia i de droga, i també un increment del 35%, gairebé el 34% de denúncies en l'àmbit de l'increment de velocitat, que respon també a un increment de l'activitat policial.
Trànsit assegura que la xarxa viària catalana està al límit de la seva capacitat i que necessita millorar urgentment les seves connexions per distribuir millor els vehicles.
I la Unió Europea ha aprovat avui incrementar els aranzels als vehicles elèctrics importats de la Xina. És la resposta que dona la Secretaria d'Estat que ofereix Pequín a la seva indústria. A Brussel·les, Jordi Baró.
La Unió Europea passa a l'acció 9 mesos després d'iniciar una investigació als vehicles elèctrics xinesos. Els imposa aranzels d'entre el 17,4% i el 37,6%, lleugerament a la baixa respecte als càlculs inicials. La mesura que entra en vigor demà és provisional. La definitiva s'espera com a molt tard pel novembre. S'ha tirat endavant després que les últimes setmanes els contactes de Brussel·les amb el govern xinès s'han intensificat, però no han arribat a una solució. Hi ha reserves en alguns països com Alemanya. D'aquí a 15 dies la Comissió Europea consultarà els estats membres sobre la decisió. No serà una opinió per ara vinculant. En canvi, els governs europeus sí que podran bloquejar, si tenen una majoria suficient, els aranzels definitius que s'han d'establir els pròxims 4 mesos. Els aranzels són resultat d'una investigació de la Comissió Europea iniciada després d'observar l'entrada massiva de vehicles xinesos al mercat europeu. La conclusió és que hi ha competència deslleial per les ajudes d'estat de Pequín.
Catalunya Informació.
Investigadors de l'Hospital de Sant Pau han descobert un gen que causa l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA, i que fins ara no s'identificava amb la malaltia. A partir dels casos de tot l'estat que arriben a l'hospital, els investigadors van detectar un nombre inusualment elevat de pacients procedents del sud-est de la Rioja. En aquella zona també hi ha un percentatge excepcional de malalts amb antecedents familiars d'ELA. Habitualment n'hi ha entre un 5 i un 10% i ella és del 30%. L'equip de Sant Pau ha seqüenciat l'ADN d'aquests pacients i ha descobert que tots tenen en comú la mutació d'un gen. Ricard Rojas, un dels doctors que hi ha participat, t'ha explicat com la descoberta pot ajudar en el diagnòstic de la malaltia.
A partir d'ara, quan un genetista es trobi aquesta mutació, podrà dir que aquesta mutació és la causa de la malaltia i significa que, a més, es pot transmetre la malaltia perquè es transmet de pares a fills amb un patró d'herència dominant. I això probablement ens permetrà diagnosticar alguns casos que fins ara no teníem diagnosticats.
I la primera nena provet a Espanya celebra 40 anys. Coincidint amb l'aniversari, l'equip mèdic de la Deixeus, que la va veure néixer a Barcelona, ha fet balanç dels canvis tècnics en la reproducció assistida i, sobretot, dels models de la societat. Barcelona, Mar Riera.
Als anys 80, les dones que accedien a la fecundació in vitro tenien uns 35 anys i sobretot arribaven a la clínica per una patologia. Ara, en canvi, la pacient té uns 39 anys de mitjana i amb o sense parella arriba a la Deixeus per problemes de fertilitat més associats a l'edat. El president de la Fundació Deixeus Dona, el doctor Pedro Barri, destaca que aquests tractaments estan ara a l'abast de gran part de la societat, però demana estendre'ls també a la sanitat pública.
Aquesta inequitat d'accés que hi ha a les tècniques de reproducció assistida obligaria a que establíssim col·laboracions entre sector públic i sector privat, que estic segur que són possibles, i establir programes dinàmics que facin que el major percentatge de pacients que necessiten aquest tractament tinguin accés a aquest tractament.
L'any 2021 a Espanya van néixer 40.000 nens en reproducció assistida, una xifra que representa l'11% del total de naixements de tot aquell any.
Catalunya Informació.
I de la crònica cultural us destaquem que Tadeu Jones 3, La taula maragda, va ser la gran locomotora del cinema català el 2022, i això es demostra amb el fet que l'any següent, sense una pel·lícula com aquesta, la xifra d'espectadors que van anar a veure produccions catalanes va caure a la meitat. Així consta el balanç del 2023 que fa avui l'Acadèmia del Cinema, on s'admet que el públic és l'assignatura pendent. La dificultat per seduir l'espectador no afecta només el cinema català, és general, però no per això deixa de ser una preocupació. Els 55 films catalans qualificats el 2023 que van arribar a les sales van aconseguir superar els 2.200.000 espectadors, però el títol que va funcionar millor va ser El mestre que va prometre el mar, amb gairebé 300.000. Tadeu Jones 3 va aconseguir vendre ella sola 1.800.000 entrades, gairebé tant com tota la producció del 2023 junta.
Catalunya Informació.
Arriben els esports fins a 2:15. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia. Esport en directe. Paula Badosa juga al torneig de Wimbledon en partit de tercera, de segona ronda davant la txeca Brenda Frubirtova. La veurem que s'ha endut a primer set per 6-4 i el segon set... ara mateix està dominant per 5-2. El partit de Badosa s'havia de jugar ahir, però va quedar ajornat per la pluja a la tarda. Jugarà també la número 1, la polonesa Iga Swiatek, contra la croata Martic. I el torneig masculí també a la tarda jugarà Novak Djokovic en segona ronda contra el britànic Fernley. En bàsquet, el Joventut aconseguint la incorporació d'un ala experimentat per a les dues pròximes temporades. Es tracta de l'hongarès Adam Hanga, de 35 anys i 2 metres i 1 centímetre d'alçada. Arriba procedent de l'Estrella Roja de Belgrat, on ha jugat 26 partits a l'Eurolliga aquesta temporada, amb 8 punts de mitjana per partit i un 33% en triples. L'hongarès té un llarg historial a la Lliga CB de bàsquet, on va començar el 2011 a Manresa, va jugar també a Barça 4 temporades, on va guanyar una Lliga CB i 3 copes, a Madrid, on va guanyar l'Eurolliga el 2023 i un títol de la Lliga CB, i també al Baskonia. Mentrestant, el Girona han fitxat Juani Marcos, el base argentí, que està a punt de fer 24 anys i fa 1,90 d'alçada. Ja ha estat cedit l'última temporada al club gironí des del filial del Barça. Abans va estar cedit a Força Lleida de la Lliga Lebor. El base, nascut a Rosario, explica els objectius per a la pròxima temporada al Girona de bàsquet.
Y a nivel personal, para la próxima temporada es seguir ganando experiencias, seguir ganando responsabilidades, asumiendo responsabilidades y que ojalá este año sí que podamos llegar más arriba, luchar por algún puesto de playoff o luchar por conseguir Europa, que sería un objetivo grande para el club.
Marcos és el sisè fitxatge de la plantilla de bàsquet Girona per a la nova temporada. El Morabanc Andorra incorpora Ferran Bassas, base badaloní, que firma per les dues pròximes temporades, i el Madrid de bàsquet, Xus Mateo, renova com a entrenador per dues temporades més.
Catalunya Informació.
En futbol, aquest any a Barça és més a prop d'aconseguir el límit salarial per poder fitxar amb normalitat. La Lliga de Futbol és l'organisme que ha de validar el fair play del Barça, i Javier Tebas, el seu president, ho veu factible.
Dependerá de algunas cuestiones que tienen que hacer, que ellos nos comunican que las llevan bien y vamos a ver. Y luego, pues, a lo mejor alguna salida o algo, pero bueno, ellos saben lo que tienen que plantear y yo veo y espero y así deseo que el Barça entre en la norma 1-1 este verano, que no lo tiene tan difícil como nosotros.
En una conferència que oferta a Mèxic, el president de la Lliga de Futbol afegeix que fa 3 anys el Barça pagava en salari 650 milions d'euros i ara han pagat 200 menys, un límit salarial semblant al del Madrid. Tebas destaca, però, que el club blanc ja quadra els números des de fa temps. I al Girona, el capità David López diu al Toc Costa de Catalunya Ràdio que entendria que el Manchester City es quedés Savinho. El club anglès té els drets del brasiler i està interessat, com també molts altres clubs.
Al final ha fet una temporada espectacular, ha sigut un jugador molt important i determinant en moltíssims partits. Això està molt buscat a Europa i bé, el City faria molt bé de quedar-se perquè, sens dubte, n'hi ha pocs jugadors com ells.
Als Estats Units, Leo Messi s'ha entrenat aquesta matinada sense problemes amb la resta de jugadors de la selecció argentina. Messi arrossegava molèsties musculars que no el van permetre jugar l'últim partit de la Copa Amèrica i es dubta, de moment, per jugar contra l'Equador en quarts de final la pròxima matinada. A Alemanya, avui última jornada, abans que comencin demà els quarts de final ja de l'Eurocopa de futbol. El primer partit és l'Alemanya-Espanya. Sentim el davanter al Madrid, José.
En unos cuartos de final hay que controlar las emociones en todos los sentidos, ¿no? Está claro que va a ser un partido muy duro, ellos juegan en casa, seguramente van a apretar con toda la afición, pero bueno, eso lo que nos tiene que dar a nosotros es un extra de motivación.
A natació, la barcelonina Jessica Vall finalment sí que competirà als Jocs de París. La Federació Internacional ha repescada per als 200 metres braça, atenent a la mínima B que va aconseguir, tot i que inicialment Vall s'havia quedat fora per només dues centèsimes de la mínima.
I aquesta setmana ha sigut molt difícil amb l'espera de si la FINA acceptava algunes marques o algunes places per temps de consideració. I bé, us puc informar que sí que estaré a París, nedant als 200 braça. Vull donar-vos les gràcies per aquesta setmana, per aquests dies.
Avui sisena etapa al Tour de França, encara amb el ressò del triomf de Marc Cavendish, que es va coronar com el rei de l'esprint amb 39 anys. Cavendish va sumar ahir la victòria, 35 al Tour, superar en una el rei rècord d'una llegenda, Eddy Merckx. I podem ja actualitzar. Paula Badosa, passat a tercera ronda de Wimbledon, ha superat en dos sets Fruvirtova, 6-4-6-2.
Ara mateix 2:45. Hem obert aquest informatiu parlant-vos de Sergi Sabrià, que dimiteix com a viceconseller del govern i principal assessor de Pere Aragonès, tot i que ha negat tenir res a veure amb el cas dels cartells sobre l'Alzheimer contra els germans Maragall. Amb crítiques adreçades a Oriol Junqueras, Sabrià diu que plega per rebaixar la tensió sobre el partit. També us hem parlat de Toni Comín, que ha negat haver intentat facturar despeses personals d'unes vacances a través del Consell de la República, tal com publica el diari digital El Món. Comín diu que va ser un viatge de feina i denuncia una revenja personal. També us hem explicat que prop de la meitat dels catalans consideren que hi ha massa immigrants al país. Ho revela l'últim informe del CEO, que també constata que un 60% percep que els estrangers residents a Catalunya reben més del que aporten en impostos. I la justícia europea ha tornat a donar la raó als afectats per clàusules terra de les hipoteques que limitaven l'interès mínim que se'ls cobrava. El Tribunal de Luxemburg avala les demandes col·lectives contra els bancs. Això ha de desencallar una macrodemanda amb més de 5.000 afectats. A partir d'ara i fins al punt de les dues us explicarem que s'ha multiplicat per 8 el nombre de tensions al xat emocional per a joves del telèfon de l'Esperança. Que la Conferència Episcopal ha convocat tots els bisbes dimarts de la setmana vinent per aprovar el seu pla de víctimes d'abusos sexuals, un pla poc concret i que es manté al marge del govern espanyol. I sentirem també la plataforma que rebutja el creixement turístic a la ciutat de Girona, que denuncia que hi ha una vuitantena d'habitatges turístics sense llicència. Són un 10% més que els 800 que hi ha legalitzats. Esports, Montserrat Reyer, bon dia.
Bon dia.
L'alè hongarès Adam Hanga, nou fitxatge de la penya.
Sí, 35 anys i 2 metres i 1 centímetre d'alçada, firma per dues temporades. El Girona en fitxa Juan i Marcos, el base argentí, que és a punt de fer 24 anys. Ha jugat a Girona l'última temporada, cedit pel filial del Barça.
I pel que fa al temps, esperem una tarda de sol i núvols residuals poc importants. L'ambient serà càlid, amb temperatures de fins a 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de la Vall de l'Ebre. El viceconseller del govern, Sergi Sabrià, protagonista a aquesta hora, deixa totes les seves responsabilitats públiques després de la polèmica pels cartells sobre els germans Maragall que van carregar el propi partit. Anem fins a la seu d'Esquerra, Albert Prat.
Què tal? Bon dia. Sí, el fins avui màxim assessor del president Pere Aragonès i viceconseller del govern, Sergi Sabrià, acaba d'anunciar que deixa la política, diu que marxa amb el cap ben alt i que plega per no servir de distracció en plena crisi interna sobre el lideratge Esquerra Republicana.
No ho faig perquè sigui culpable de res, que no ho sóc, ni perquè em senti culpable de res, que no me'n sento. Ho faig perquè crec que és l'aportació millor que puc fer-li avui i aquí a Esquerra Republicana de Catalunya. I modestament, crec que la meva sortida pot ajudar a rebaixar la tensió, perquè aquesta sortida és el que alguns busquen des de fa molt de temps.
En la seva intervenció ha llançat un dard directament a Oriol Junqueras, a qui ha acusat de tenir l'ambició de fer-se el partit a mida.
Però crec que ha faltat una mica de paciència. Hi ha qui ha volgut precipitar aquest moment amb acusacions falses, enfangant fins a límits insospitats un debat intern imprescindible al si del partit. Alhora que sentia frases com que calien rentar els llençols a casa.
I ha negat que hi hagi una estructura paral·lela, sinó que hi ha molts tipus de campanyes més properes a l'activisme, i ha negat que hi hagi res ocult i res fosc.
I a tot això, l'eurodiputat de Junts, Toni Comín, nega haver intentat facturar despeses personals a través del Consell de la República, l'entitat que presideix Carles Puigdemont i de la qual Comín és vicepresident. Segons que publica avui el mitjà digital El Món, Comín va intentar que el Consell de la República pagués les factures d'un vol, un cotxe de lloguer i l'arrendament d'una casa turística per a ell i la seva filla durant 17 dies per les vacances de Setmana Santa de l'any passat. En global, la factura pujava als 4.800 euros. En una entrevista de TV3, Comín s'ha defensat i ha volgut deixar clar que aquestes despeses corresponien a un viatge de feina que va fer la Catalunya Nord. Creu que tot plegat respon a una voluntat de revenja personal de l'exgerent del Consell de la República, que és qui va alertar de la situació i qui es va negar a pagar les factures. Uns mesos després, el gerent va ser apartat del seu càrrec per mala gestió. Comín creu que no és casual que el cas es faci públic ara, quan el Tribunal Suprem no ha amnistiat els líders de l'1 d'octubre i el Parlament Europeu ha deixat vacant el seu escó.
Al cap d'un any i mig es filtra aquest mail, just la setmana de l'amnistia, de tot això que hem estat parlant del Parlament Europeu, jo entenc que aquí, per tant, hi ha la voluntat de fer les coses quan puguin fer més mal. I jo sí crec que aquí hi ha un ànim de revenja personal, claríssim.
Comín, que no descarta emprendre accions legals contra l'exgerent perquè creu que tot plegat constitueix un intent d'atacar la seva reputació.
Catalunya Informació.
Gairebé la meitat dels catalans creu que hi ha massa immigrants al país. Ho revela l'últim estudi del Centre d'Estudis d'Opinió publicat aquest migdia sobre la percepció sobre la immigració i l'educació. 6 de cada 10 enquestats considera que els estrangers que viuen a Catalunya perceben més del que aporten i el 51% qualifiquen les lleis sobre immigració de tolerants o massa tolerants. Pel que fa a l'educació, la meitat dels encastats es mostren partidaris que les aules prioritzin que els alumnes siguin lliures, però un terç dels que contesten consideren que és millor que l'escola ensenyi els infants a obeir autoritat. El 57% dels encastats són partidaris de la jornada partida a les aules d'infantil i primària i el 55% volen que a secundària es faci jornada continuada de matí. L'estudi del CEU constata també que una mica més de la meitat dels consultats consideren que les vacances d'estiu són adequades, però el 40% pensa que són massa llargues. I bones notícies per als hipotecats que tenien clàusula terra que limitava el tipus d'interès mínim que s'aplicava encara que l'Euribor estigués més baix. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea reconeix les demandes col·lectives per actuar contra els bancs i això desencallarà, entre d'altres, una macrodemanda presentada per l'associació ADICAE contra un centenar de bancs. Hi ha milers d'afectats, segons l'advocat de l'associació, Víctor Cremades.
Solo en la macrodemanda, casi 5.000, i això representa en quantia milions d'euros. Además de los que están en la macrodemanda, hay otros procedimientos, tanto individuales como agrupados, que representan otros 10.000 más.
La justícia europea ja va declarar abusives les clàusules terra l'any 2013, de manera que els bancs havien de tornar als clients els interessos pagats de més des de l'inici de la hipoteca. Els bancs van admetre les denúncies de particulars, però van presentar recurs al Suprem per les demandes col·lectives i l'alt tribunal va consultar a la justícia europea com havia d'actuar. Ara, amb la sentència a la mà, el president d'ADICAE, Manuel Pardos, té clar que el Suprem els donarà la raó, però no creu que les entitats s'hi conformen.
El Tribunal Supremo no puede hacer otra cosa que rechazar, pero el tiempo y las maniobras de la banca para retrasar el pago se han producido ya 14 años, seguramente se van a producir.
La DECAE calcula que el total d'afectats per les clàusules terra que impedien que els baixés la hipoteca a la mesura que tocava va ser d'uns 3 milions a tot Espanya. Dos quarts i mig de dues a la conferència episcopal convoca tots els bisbes dimarts vinent per aprovar el seu pla de reparació de les víctimes d'abusos sexuals. L'Església espanyola preveu pagar indemnitzacions en els casos que hagin prescrit judicialment o en què l'agressor hagi mort. Madrid, Dani Sainz de Aja.
El secretari general de la Conferència Episcopal no ha concretat ni la xifra de les indemnitzacions ni el nombre de víctimes que calculen que s'hi podrien acollir. César García Magán, però, garanteix una reparació integral de les persones que ho sol·liciten.
No entra en decir si estas sí, estas no, o las de allá regular, sino que se activa todo un protocolo de actuación, un camino para que haya ese acceso, que todos los que todas las personas que sean víctimas puedan acudir allí y entonces puedan recibir la atención que soliciten y que demanden.
El full de ruta de la conferència episcopal es manté al marge del que impulsa el govern espanyol, encara que asseguren que es volen coordinar amb l'executiu. L'aprovació del pla de l'Església depèn ara del sí de 2/3 dels bisbes espanyols convocats dimarts que ve a una assemblea.
I es dispara l'ús del xat emocional per a joves del Telèfon de l'Esperança, segons que avança el Matí de Catalunya Ràdio. En un any s'han atès 8.000 converses de joves que demanen ajuda per problemes emocionals o conductes suïcides. Això vol dir que s'han multiplicat per 8 el nombre de converses ateses fins al juliol de l'any passat, quan el servei feia just un any que funcionava. Un creixement exponencial que la Fundació Ajuda i Esperança atribueix a la publicitat a Instagram, que els ha facilitat la col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra i l'empresa Meta. El servei fa servir WhatsApp per atendre joves entre 14 i 29 anys perquè diuen que és una eina àgil i que garanteix la confidencialitat. De les 8.000 converses registrades l'últim any, un terç són de menors d'edat i la majoria, 7 de cada 10, són dones. Ho explica Enric Morist, que és el president de la Fundació.
Què ens manifesten aquests noies i nois més joves? Molts problemes relacionals amb la família, amb les amigues i amics, també temes d'ansietat, i ells defineixen depressió també, a vegades, temes de bullying, assetjament escolar i temes de trastorns alimentaris. Què ens manifesten els joves de més edat, dones i nois? Val? Què ens manifesten? També aquests problemes, però a més s'incorporen dos temes molt importants, els problemes econòmics i els problemes laborals.
En general, la Fundació Ajuda i Esperança va rebre l'any passat més de 40.000 trucades i converses, 6.000 més que l'any anterior. Funciona tots els dies de la setmana, a les 24 hores, gràcies a la implicació dels 400 voluntaris que treballen.
Catalunya Informació.
I la plataforma d'entitats que rebutgen el creixement turístic de Girona denuncien que els 800 pisos legals per al lloguer turístic i a la ciutat se n'hi afegeixen un 10% més que s'ofereixen de forma fraudulenta. Reclamen més contundència a l'Ajuntament per fer-los tancar. Girona ara, Fèlix Martín.
Des de la plataforma pel decreixement turístic de Girona han comparat les dades oficials del registre respecte dels que s'ofereixen a la plataforma Insight Airbnb i han detectat 29 habitatges sencers i 49 habitacions que s'ofereixen il·legalment a Girona. Pau Casacoberta.
Entenem que aquesta activitat és una activitat il·legal, l'administració ho hauria d'investigar i ho hauria de sancionar, que això és el que va anunciar ahir a l'Ajuntament de Girona, perquè entenem que va tard. No tenim constància que hagi investigat ni sancionat cap pis turístic.
Una seixantena d'entitats integren la plataforma pel decreixement turístic de Girona. Qualifiquen també de mesura d'aparador els cartells que hi van posar des de l'Ajuntament, que alerten que no es pot anar en bicicleta pel barri vell. I han fet una crida a la participació a les manifestacions de dissabte a Barcelona i Girona, precisament contra la massificació turística.
I l'Ajuntament de Barcelona comprarà un edifici privat d'habitatges al barri del Raval per destinar-lo a lloguer social per joves. Barcelona ara, Jordi Corbalan.
El consistori, que exercirà el dret del tanteig i retracte, invertirà 2,4 milions d'euros en l'operació, incloent-hi la rehabilitació dels 9 habitatges i els dos locals de l'edifici situat al carrer Sant Climent. D'aquesta manera, el govern de Jaume Collboni manté la política de l'anterior govern d'Ada Colau de comprar blocs sencers en zones densament poblades on és difícil construir habitatge nou, com Ciutat Vella, l'Eixample o Gràcia. És la primera adquisició del mandat. Joan Ramon Riera, el comissionat municipal d'habitatge, n'explica el motiu.
Des de l'Ajuntament de Barcelona també hem patit les pujades de preus. I portem molts mesos estudiant totes les operacions que s'han presentat per la via del tanteig i retracte. I no les hem pogut assumir, precisament, quasi totes, per la raó del preu. Per la raó del preu, però s'escapava, anava molt enllà.
L'Ajuntament sosté que el preu d'aquesta operació, uns 3.200 euros al metre quadrat, surt un 5% per sota de la mitjana del barri del Raval. Un dels pisos de l'edifici encara té llogaters amb els quals l'Ajuntament espera arribar a un acord.
I l'Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí, a la comarca de la Selva, demana al Departament de Salut que faci proves periòdiques als veïns del municipi després que uns estudis van constatar que els nivells de plom superen el límit permès. Ho atribueixen a la proximitat d'una planta de reciclatge de bateries. Just ara fa un any es va fer una prova puntual de sang en embarassades i menors i més del 99% de les analítiques van donar negatives. Girona, Laia Claret.
Des del consistori asseguren que han fet nous estudis que constaten que hi ha més plom del permès. Carles Borrell és el regidor d'Indústria.
Tenim informes de contaminació de sol que han donat molt per sobre dels legals establerts, que tenen un màxim de 60 i inclús tenim xifres de més de 100 vegades el límit establert.
Fins i tot hi ha zones amb risc.
Hi ha alguna zona que estarà molt més afectada i alguna que a través de l'empresa que ens va fer l'estudi ens va recomanar fer un anàlisi de quantificació de riscos, en el qual ens ha sortit que hi ha una zona que té un risc no acceptable de transitar-hi els veïns, els passejants, els esportistes, per al risc toxicològic i cancerigen.
Per això demanen proves periòdiques. Francesc Feu és el president de l'associació Bon Matí Prou Contaminació.
Demanem que es facin de forma periòdica, saltada, perquè així anirà sapiguent en diferents estadis, en diferents moments, l'acumulació que pot tindre la gent.
A banda, l'informe assenyala també que l'empresa incomplia, diuen, la normativa d'autorització ambiental pel que fa al límit de males olors.
Més qüestions, tot i la calor, els veïns de la Pobla de Segur no han pogut utilitzar encara la seva piscina aquest estiu. La dificultat per trobar monitors n'ha retardat l'obertura que estava prevista pel mes passat. Corresponsal al Pallars, Josep Pau Rovira.
Curiosament, aquest equipament acull aquests dies un curs de socorrisme aquàtic i participen 18 joves que no obtindran el seu diploma fins passat l'estiu, fet que impossibilita que hi treballin aquesta temporada. Com que la piscina té menys de 200 metres quadrats, no és necessària la presència de personal de salvament a la piscina, però sí algú que acrediti haver superat programes d'atenció sanitària immediata, com per exemple un diploma de monitor. L'alcalde del municipi, Marc Baró, s'ha mostrat sorprès per aquesta situació i ha assegurat que és el primer any que això passa.
No trobem monitor, no sé, vam treure l'oferta igual que l'any passat, hem fet les coses similars a l'any passat, és la mateixa empresa que té la concessió, és una empresa sense ànim de lucre, és el Baix Jussà, però aquest any no som capaços de trobar monitor. Aquesta setmana ens la donem de marge fins demà a veure si què passa i dilluns haurem de prendre alguna decisió.
Tant l'Ajuntament com l'entitat que gestiona la piscina i el bar del recinte ja han fet diverses crides per cobrir les vacants i tampoc es descarta contractar un socorrista a través d'una empresa externa.
Són 3:15. La previsió del temps amb el Néstor Gómez.
El temps estable de cara a les properes hores es mantindrà arreu del país, que no vol dir cel serè, sinó que encara tindrem alguns núvols que faran el ronso a les comarques de Girona i interior de Barcelona, però amb tendència a marxar. El que sí que tenim avui són temperatures altes, màximes que s'alçaran cap als 35 graus, cap a Ponent, preferentment cap al Segrià, la Noguera i la Ribera d'Ebre. Tot això en una tarda plàcida, en la qual no esperem precipitacions i si arriba a caure alguna cosa, seria del tot poc significativa. De cara demà, núvols baixos a primera hora del dia cap a les comarques del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, amb tendència a marxar, i la resta del dia ambient assolellat i també càlid. Demà tornarem a tocar la xifra dels 35 graus i dissabte, possibilitat de canvi de temps amb ruixats al Pirineu.
Avui engega la desena edició del Festival Vida de Vilanova i la Geltrú i ho fa amb caps de cartell com Mia, Los Planetes o James Blake. Per primer cop faran un concert inaugural que aquest any protagonitzarà Clara Peia. Els concerts de la Ludwig Band, Julieta i Ginestà, els podreu escoltar en directe a través d'ICAT. Marc Ruiz.
El Festival Vida és un dels pocs que no han apostat per augmentar l'aforament any rere any, sinó que el limiten, com explica el director del festival, Dani Poveda.
En un món on tot el que no creix decreix, nosaltres vam decidir intentar sostenir la idea primogènita, que era des de la primera edició posar 10.000 persones, on hi caben 25.000, fer un festival de mesura humana, fer un festival en un entorn rural tan bonic com el de la Masia en Cabanyes, el 80% de l'organització és d'allà de casa.
Per primer cop faran un concert inaugural la jornada de dijous. Aquest any serà amb Clara Peia, a qui acompanyaran artistes com Sílvia Pérez Cruz o Salvador Sobral per interpretar cançons del seu darrer disc, Corsé.
Era un esforç que vam fer com a organització, li vam proposar, li va agradar, i a partir d'aquí, de manera molt natural, vam decidir que a partir d'ara, cada edició, doncs, farem un concert especial, que les bandes doncs, ens diran quins són els seus somnis, i nosaltres intentarem doncs, que la compleixin a dintre del marc del festival, amb aquestes jornades inaugurals que farem cada dijous del Vida Festival. ¿Qué puedo hacer si
después de tanto tiempo? També ben especial serà el concert de Los Planetes. En ple 30è aniversari de Super 8, actuaran en l'escenari íntim del vaixell, una barca de pescador situada al bosc. Me voy a inventar un plan. O el de Standstill, que tornen als escenaris després de 8 anys de silenci. I don't wanna wait and pay. Un dels atractius del Vida és poder descobrir artistes en escenaris petits, com la mescla entre pop de cambra, crooner i soul, d'artistes com Matt Maltès, Warhouse o Stephen Morrison, tres veus espectaculars. Well appreciated when we're in a good place. We've all seen a bad day. I artistes catalans emergents com Obdeu, Meritxell Neddermann, Soc un bohemio o Boye. Oye, no sabe na.
Recordem que en aquests 10 anys ha tocat doncs, una Silvia Pérez Cruz quan no tenia el recorregut que té fins ara, doncs, la Rosalía mateixa, que va estar tocant precisament al vaixell, la Maria Arnal també, la Rigoberta Bandini, i a nivell internacional també tants i tants artistes que eren doncs, artistes emergents i ara ja són caps de cartell internacionals també. Manela,
Manela. Més de músics consolidats com Julieta, Xarimar Esté, Ferran Palau, la Ludwig Band, Guillem Gisbert o Alice. I grans caps de cartell internacionals com James Blake, Ty Segall, Alice Vilu o Mia, que ha publicat un disc complex on trenca qualsevol barrera estilística i mescla el hip-hop amb la tradició musical de Sri Lanka, d'on són els seus pares.
I ara marxem cap a Tarragona perquè cada estiu Reus es converteix a la capital del blues des de fa més de 30 anys. Avui hi engega el Reus Blues Festival, una iniciativa sense ànim de lucre que va néixer de la mà d'uns apassionats pel gènere musical en qüestió que volien veure concerts a la vora de casa. Tarragona, Clara Echevarría.
Avui arrenca aquest certamen amb epicentre un espai emblemàtic de Reus, com és el Racó de la Palma, on es podran veure una dotzena de concerts fins al proper 1 de setembre. Una de les coorganitzadores del festival, Marta Sec, es descriu la programació prevista per enguany.
L'edició d'aquest any, podríem dir, és molt diversa, tant d'estils musicals, on evidentment el blues és l'estil principal, però trobaríem jazz, rock, soul, funk. També és divers en quant a tipus de grups, perquè hi ha grups quilòmetre zero, però hi ha grups internacionals, també.
Entre els noms que destaquen hi ha el de Giselle Jackson, que ha col·laborat amb estrelles com James Brown, Ray Charles o Donna Summer, o formacions com Beth and the Groovers. Aquest festival va néixer fa 34 anys de la mà d'aficionats i músics reusencs, entre ells Pere Bonet, que explica com es va forjar el projecte.
No hi havia cap actuació que fos de jazz, de rock o de blues, que és la música que ens agradava. El primer que es va crear és l'Escola de Música Moderna Actua, per manca d'estudis d'aquest tipus al territori, i ho van fer el Pere Bayona i l'Albert Artèvol. Des d'aquí es van anar potenciant les actuacions en directe i la creació de l'Associació per a la Música Creativa i Actual, AMCA, i això va propiciar la primera edició del Festival de Blues.
A la programació hi ha concerts gratuïts i d'altres que costen entre 10 i 25 euros.
I ara, un anunci. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. El que ha fet Joaquín Sabina, que ha anunciat que la seva gira de comiat serà l'any que ve. Amb 75 anys complerts, el cantant recorrerà mig món per última vegada en un tour que es dirà Hola i Adiós. Començarà el febrer de l'any que ve a Amèrica i durant 11 setmanes passarà per Mèxic, els Estats Units, Costa Rica i l'Argentina, entre d'altres països. Després d'una pausa, la gira seguirà per Espanya i Europa fins que s'acabarà el mes de novembre. El cantautor andalús acomiadarà així dels recintes multitudinaris, però no descarta reaparèixer en escenaris més petits quan li vingui de gust. Les dates, ciutats i entrades per la gira americana sortiran aquest mes de juliol. Les de l'estat espanyol al setembre.
Catalunya Informació.
I el casal cívic Pont de Suert passa a formar part de la xarxa d'equipaments cívics de la Generalitat. Això significa un estalvi de 15.000 euros anuals per l'Ajuntament i l'ampliació d'horari i millora del servei per a tota la comarca. Corresponsal a l'Alta Ribagorça, Pau Rovira.
Aquest canvi de mans en la gestió del casal cívic del Pont de Suert implica que l'horari serà de 12 hores contínues, de 9 del matí fins a les 9 de la nit, i, per tant, el ventall d'activitats i de serveis per a la gent gran, els joves o les entitats de la comarca s'amplia considerablement. Activitats físiques, artístiques o creatives, tallers, cursos de cuina, espais de lectura, acompanyament a la gent gran, i implica també un estalvi per al consistori, que en manté la titularitat de 15.000 euros anuals. I, per tot plegat, l'alcaldessa del municipi, Yolanda Ferran, celebra aquest canvi.
canvi.
Penso que és una molt bona notícia per al municipi i per la comarca, perquè és un equipament fantàstic, amb molt bones condicions, que des del nostre punt de vista estava molt infrautilitzat.
El Casal Cívic del Pont de Suert és un centre comunitari destinat a promoure l'associacionisme, la cultura del voluntariat i la participació ciutadana, fomentant la convivència i la inclusió social.
I de l'Alta Ribagorça, a les Terres de l'Ebre, perquè hi ha malestar entre algunes cooperatives a la Terra Alta i els pagesos pel funcionament dels fons nuclears. Algunes han vist com se'ls han dragat els projectes. La Generalitat assegura que s'està treballant per arribar al màxim de beneficiaris possible. Tortosa, Jordi Barranca.
És el cas de la cooperativa de la Fatarella. Volien rebre els diners per ampliar la comunitat energètica a tot el municipi amb el benefici que tindria tant pels veïns com per les empreses. Andreu Rius n'és el president.
El que ens estan dient és que no es considera una activitat acceptable per produir energia. No sabem com ho han fet, no sabem de quina manera s'ha fet. No s'està distribuint de la manera que toque, no, de cap manera. A les empreses petites, res de res. No es pot funcionar d'aquestes maneres.
Ja preparen, de fet, també un recurs perquè finalment se'n puguin beneficiar. En paral·lel, Unió de Pagesos també demana canvis en el funcionament de les ajudes. Reclamen que el sector primari se'n pugui beneficiar. Miquel Pinyol és el responsable de sectors vegetals al sindicat.
Tant agricultura com ramaderia és el motor més important, pot ser, de l'economia, i per tant nosaltres hauríem d'estar al lloc on se decideix on aniran els diners i que comencen a sortir ajudes a l'agricultura i la ramaderia, perquè el que no pot ser és que ni un pagès no pugui tindre un ajut per fer un almacén agrícola i un granger no pugui tindre un ajut per fer una granja.
Des del govern el que diuen és que són conscients que punts a millorar i asseguren que ja s'hi està treballant. Adam Tomàs és el delegat del govern aquí a Terres de l'Ebre.
El que fem és parlar amb el Departament d'Empresa i Treball i li diem, ostres, per què no feu una resolució condicionada i en quan entri l'última liquidació de l'impost nuclear, no, en estos diners que s'incorporaran podem finançar-los. I aquí és d'alguna manera el que mos conjurem tots, mos alineem tots per a que aquells projectes que eren elegibles puguin tenir finançament.
Unes demandes que de ben segur centraran la reunió de l'òrgan de governança dels fons d'aquest matí que se celebra a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
Els esports.
Esports fins a les dues. Montse Reia, bon dia.
Hola, bon dia. Paula Badós ha accedit a la tercera ronda del torneig de tenis de Wimbledon després de superar la txeca Brenda Frubirtova, la begurenca. L'ha guanyat en 2-7, 6-4 i 6-2. El partit de Badosa s'havia de jugar i però va quedar ajornat per la pluja. A la tarda jugarà, entre d'altres, la número 1, la polonesa Iga Swiatek, i el torneig masculí, entre altres, Novak Djokovic, en partit de segona ronda. En bàsquet, el Joventut ha aconseguit la incorporació d'Adam Hanga per a les dues pròximes temporades. Es tracta de l'aler hongarès força experimentat, de 35 anys, 2 metres i 1 centímetre d'alçada. Arriba de l'Estrella Roja de Belgrat i té un llarg historial a la Lliga CB, on va començar el 2011 a Manresa, també va ser al Barça 4 temporades a Madrid i al Baskonia. I al Girona han fitxat Juani Marcos, el base argentí, que està a punt de fer 24 anys i 1,90 d'alçada. Ja ha estat cedit l'última temporada al club gironí des del filial del Barça. El base nascut a Rosario explica per què s'incorpora ara ja definitivament al Girona.
Me hace decidirme por Girona y por su proyecto es toda la gente, todo el apoyo que me brindaron desde el principio y todo el que me siguieron brindando, incluso cuando ni siquiera sabían si yo iba a seguir ahí, porque iba, o si iba a estar cedido, si ya iba a estar en el club y todo. El club hizo un esfuerzo muy grande, así que siempre estuvieron ahí para apoyarme, para ayudarme, así que eso lo valoro muchísimo y creo que es gran parte de lo que me haya hecho decidirme por Girona.
Marcos és el sisè fitxatge de la plantilla del bàsquet Girona per a la nova temporada i el Morabanc Andorra ha incorporat Ferran Bassas, base de Badaloní, que firma per les dues pròximes temporades. A Madrid de bàsquet, Jos Mateo ha renovat com a entrenador per dues temporades més. En futbol, aquest any el Barça és més a prop d'aconseguir el límit salarial per poder fitxar amb normalitat. La Lliga de Futbol, l'organisme que ha de validar el fair play blaugrana, la presideix Javier Tebas i ho veu factible.
Dependerá de algunas cuestiones que tienen que hacer, que ellos nos comunican que las llevan bien y vamos a ver. Y luego, pues a lo mejor alguna salida o algo, pero bueno, ellos saben lo que tienen que plantear y yo veo y espero y así deseo que el fútbol será entre la norma 1-1 este verano, que no lo tiene tan difícil como nosotros.
Mentrestant, el Girona avui han presentat Quique Álvarez com a nou entrenador del filial que tornarà a competir a tercera ref. Formarà tàndem amb el seu germà Òscar, exjugador del conjunt blanc i vermell. Sentim Quique Álvarez.
Demanava el cos a entrenar i, bueno, em vaig posar
en aquest sentit, i em va arribar la proposta al Girona i per mi és un lloc ideal per tornar a ser primer entrenador.
Als Estats Units, Leo Messi s'ha entrenat aquesta matinada sense problemes amb la resta de jugadors de la selecció argentina. Arrossegava molèsties que no el van poder fer jugar a l'últim partit de la Copa Amèrica i es dubta per la pròxima matinada jugar contra l'Equador en quarts de final. I a Alemanya, avui últim entrenament de les seleccions espanyola i alemanya, que demà debuten als quarts de final. Sentirem també els seleccionadors Luis de la Fuente i Julian Nagelsmann a la roda de premsa prèvia. I ja ha començat la sisena etapa del Tour de França. Isaac Vilalta, bon dia.
Què tal? Bon dia. Fa 5 minuts que ha començat la sisena etapa del Tour en una jornada que hauria de ser tranquil·la, almenys pel que fa al perfil de l'etapa, completament plana amb l'excepció d'un port de quarta categoria situat a la part inicial. Ara bé, la previsió de vent fa que tothom estigui molt alerta pel que pugui passar, especialment per la formació de ventalls. Hi ha alguns trams en què el vent podria bufar uns 20 km per hora, seria vent lateral o frontal, per tant, sí, pot ser protagonista. Tot això, després d'una jornada històrica marcada per un nom propi, el de Mark Cavendish, que ahir va guanyar i va aconseguir així situar-se com el ciclista amb més victòries d'etapa en la història del Tour, amb 35, una més que Eddy Merckx. Cavendish ja va ser ahir l'home més felicitat i avui a la sortida ha tornat a acaparar tota l'atenció. Al final de l'etapa d'avui, pendent dels ventalls, està previst cap a quarts de sis i...